10 i 16 minuts del matí, la vida passa. Saben una forma de saber com passa la vida? Que el servidor està en aquesta mateixa taula. Primer va entrevistar la mare i ara entrevista el fill. Pensa en Vicenç, els anys passen. I efectivament, allò que poden dir tantes persones al carrer quan veuen els fills d'aquells matrimonis, els fills d'aquelles mares o d'aquells pares, etc. I dir, mira, mira què fa. David Martínez, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Aquesta sensació ens sembla que és mútua, segurament, eh?
Sí, sí, bueno, t'ho comentava fa un moment, que fa 4 dies escoltava a la meva mare parlant aquí al teu costat i ara estic jo, i molt content d'estar-hi.
Haig de començar per aquí, forçosament, si aquesta, com passa moltes famílies que han tingut pares i mares que d'alguna forma han tingut rellevància en la vida pública, si aquesta ombra familiar pesa molt, es projecta molt o no?
Bueno, jo crec que es projecta més que pesa i ajuda més que no pas no ajuda, perquè bueno, al final hi convius durant molt de temps, i aprens a conviure-hi i de tot el que vas veient i vas aprenent i vas agafant tot el bo, no? Que això és el que he fet. Per tant, no, més que pesar és ajudar.
A part, David Martínez tenia aquella fortuna de dir que si es dedicava a la política, a casa seva li dirien, mira, cap problema.
Sí,
no, li dirien, no et fiques, on et vas, que perquè et fiques en tot això. Això a casa no ho has sentit, en David Martínez.
No, a casa...
Per què s'hi fiquen, això, no?
A casa l'esport i la política han estat a l'ordre del dia.
A l'ordre del dia, de la mà, eh? Sí. Tenim, com saben tots vostès, 10 preguntes en aquest pot de vidre que tracten de temes que tots vostès ja saben, coneixen, que els candidats i les candidates n'han parlat molt. Per tant, que David Martínez obri aquest pot i agafem...
La primera.
La primera, la que li vingui de gust... David Martínez, el candidat de Sitges Grup Independent. Primera, què penseu fer per millorar la seguretat?
Doncs mira, és un punt que nosaltres portem dins el programa.
Si és que enteneu que vivim un problema de seguretat o si d'alguna forma s'han d'implementar mesures de seguretat.
Bé, nosaltres creiem que primer de tot el que s'ha de fer és treballar conjuntament amb la policia. Creiem que aquesta legislatura la policia ha estat bastant deixada de la mà de Déu. El regidor que li tocava o la portava, que és el senyor Batlle, no ha estat al 100% treballant amb ells. I partint d'aquí, creiem que si no s'hi està, la motivació baixa. Creiem que tenim un bon cos de policia, l'únic que s'ha de fer és estar al seu costat i fer que facin la feina més bé del que l'estan fent ara. Una de les altres coses que volem és... paral·lelament ajudar la policia creant un cos de servei d'agents cívics els quals puguin col·laborar amb el cos de la policia municipal en quant a fer que les ordenances municipals es compleixin i que hi hagi un entent entre els dos, entre la policia i els agents cívics, perquè puguem disposar i tenir un poble més net i en condicions que no pas que el que tenim ara. A més, també volem implantar el servei de videovigilància als carrers, en llocs, en punts calents, llocs que són, diríem, que tenen poca llum, llocs que hi ha conflictes, i això es pot fer perquè s'emet un informe als cossos de Mossos d'Esquadra i si aquest és positiu i donen permís, doncs bé, no és un tema de vigilar la gent, sinó és un tema de que hi hagi més seguretat al carrer.
Precisament, no us anem a preguntar per això. Legalment es pot fer?
Legalment es pot fer i en llocs que ho tenen implantat, però sempre que els Mossos, el cos de Mossos d'Esquadra, autoritzi aquesta posada en marxa d'aquestes càmeres.
Us venen al cap alguns llocs on es podrien situar aquestes càmeres?
Diríem la zona del 2 de maig, Joan Tarrida, per exemple, Carrer Gonaire, després, doncs, per exemple, el pont dels ocells, el pont de la via del tren, Can Robert, diríem llocs que són estratègicament o que tenen potencialment complicats. No?
Una qüestió a partir d'aquí també que ens lligaria amb el que li preguntàvem ahir, Carme Gasulla, que parlava de la presència més d'agents cívics que no pas d'empreses de vigilància, de seguretat, per combinar la tasca de la policia. Per Sitges Grup Independent, pensar en empreses de seguretat privades que complementin la feina de la policia no té massa sentit si hi ha la qüestió dels agents cívics?
Bueno, nosaltres creiem que els agents cívics és un cos que va funcionar bé al passat. Els agents cívics poden treballar en molts àmbits, eh? Ara estàvem parlant de seguretat,
sí,
però
sí,
també
sí.
Poden col·laborar en quant a neteja, doncs, bueno, fer el control de la gent que agafa la brossa i la posa a sobre d'una paperera, assessorant, informant, en molts àmbits, no? Llavors són agents que també formarien part del que és l'administració, per tant crec que també hi podríem donar treball i feina a gent de Sitges, i crec que és molt important.
Us ho pregunto perquè cal ampliar el cos de la policia local?
Nosaltres demanarem a l'Estat, perquè no és un tema que depengui de l'Ajuntament de Sitges, com tu ben saps, però bueno, sí que demanarem la possibilitat d'ampliar, primer perquè tenim una població de més de 28.000 habitants que creixerà en el futur, quan comenci a desenvolupar-se tota la plana. Demanarem que en els moments de més afluència de visitants a Sitges a l'estiu s'incrementi, això sí que es pot demanar i sol·licitar. També en molts pobles que són semblants a Sitges s'està fent. Més els agents cívics que podem tindre dins de la casa, creiem que amb això podrem tenir un bon servei, en aquest cas de seguretat. Diguem.
Si a l'Estat li costa acceptar, com li ha costat acceptar tant aquests darrers anys, què es pot fer?
Bé, nosaltres des de Sitges Grup Independent tenim clar que anirem a parlar, anirem a demanar el que necessiti el nostre poble. Vull dir, nosaltres tindrem la força que ens donguin els nostres electors, la gent de Sitges, perquè al final, si com esperem, estem dins del govern i si sóc alcalde, doncs encara millor, governarem per tothom, i si hem d'anar a la Generalitat o hem d'anar a l'Estat a defensar els interessos del nostre poble, i anirem sense cap tipus de problema ni...
Segona pregunta.
Molt bé, anem-hi.
Vaja, han vingut els dos temes gairebé. Què penseu fer per resoldre la situació de la neteja i el reciclatge?
Bueno, has tocat el tema més complicat que hi ha. La neteja...
Faig un parèntesi aquí, sí. Perquè hem de suposar, a veure si ho testimonien o no, en el que porteu de campanya electoral i en la prèvia, constateu que aquest és el tema estrella.
Aquest és el tema estrella, un d'ells.
Un d'ells, sí. Però aquest més o menys.
La gent, amb totes les associacions i gent en particular i entitats amb les que hem parlat, doncs, bueno, estan molt, molt, molt enfadats i molt desil·lusionats.
Doncs anem per aquest tema estrella.
Es parla molt de projectes de futur i creiem que estan molt bé, però el primer que s'ha de fer és netejar, començar per la base, i la base és començar a netejar el poble i tenir-lo en condicions, no? La neteja ha estat jo crec que és el punt més feble que ha tingut aquesta legislatura l'actual govern. El poble està com està molt malament. Ara mateix no tenim, després de les quatre empreses que s'han presentat, el concurs que hi ha hagut, les tres que s'han quedat sense o descartades, que han denunciat, no tindrem empresa nova de neteja fins no sé quan, però va per llarg. A dia d'avui, nosaltres vam formular una pregunta al ple quan vam saber aquest descart, com si diguéssim, si es faria alguna cosa. Es va dir que sí, a l'últim ple vam preguntar, a ple d'abril, es va dir que s'estava treballant, però creiem que ja s'hauria de tenir una solució, perquè ja estem a maig, ja fa bon temps, ja arriben visitants, i podem tenir un problema molt greu durant aquest estiu. El que farem des de Sitges Grup Independent és controlar i supervisar i estar a sobre del nou contracte i que l'empresa que el tingui que complir el compleixi. Ens agradaria que fos un contracte obert també, perquè Sitges i tot evoluciona, i quan fas un contracte obert pots incloure-hi o treure-hi en funció de les necessitats que Sitges necessiti, no? En aquest cas, hi valgui la redundància, perquè un contracte tancat que s'hagi d'anar revisant cada X anys, bueno, creiem que és molt, molt estanc. Llavors, si és obert, és molt àgil, i llavors que hi hagi bona relació entre l'empresa i l'Ajuntament, l'administració, i que es pugui anar, en funció de les necessitats, anar variant aquest contracte, no?
Mentrestant?
Doncs mentrestant jo et dic, contractar una empresa... Nosaltres, la idea nostra és contractar una empresa que, conjuntament amb la que hi ha ara,
sí,
faci la feina... que pugui incorporar material, vehicles nous, i que pugui treballar en condicions per complementar el que no s'està fent ara. Què vol dir això? Més diners. O diners que ja estan dins del pressupost, que no estan contemplats per fer això. Però bueno, al final...
Però perquè tothom ens entengui, no ficar més diners en aquesta empresa, no, sinó contractar una empresa, sí, que complementi d'alguna forma, que ajudi a compensar, sí, la manca de servei de neteja, sí, en les zones,
sí,
que sigui.
Sí. I entre les dues...
I entre les dues, sí, sí, està clar. La que, sí, ja, la que ja, sí, té el contracte, però en aquest cas no penseu en posar més diners a l'empresa, no, sinó en contractar una empresa.
Sí. I llavors què passa? Pues, bueno, aquests diners no estan pressupostats. S'hauria de fer una modificació de crèdit, però bueno, també és el que diem des de Sitges Hospital Pendent. Ara hi ha diners, cal saber com gastar-los, prioritzar i saber quines necessitats té el poble. I per saber quines necessitats té el poble cal escoltar. I, bueno, i ara la primera i primordial, diríem, és solucionar
la neteja.
La neteja i via pública.
Anem per la tercera pregunta, a partir de les 10 d'aquelles de fonamentals i la que ens vagin sortint a partir de les respostes dels candidats. Què penseu fer per resoldre el problema social dels top manta, rodamons i sense sostre?
Bueno, aquest és un problema real que té Sitges, paral·lel al top manta, que el conec bastant, i diria que farà l'última legislatura, ens va tocar de prop, perquè la Vinyet va ser els dos últims anys regidora de seguretat.
Mm-hmm. Amb aquella frase, diguem, aquella frase que ha passat a la història de...
possible erradicar-ho.
Si no recordo malament, qui digui que sí, pot erradicar els top manta, menteix.
Bueno,
va dir Vinyet Lluís.
De moment,
erradicant no s'han, sí, erradicat.
El que passa que sí que és veritat que la legislatura anterior, aquests dos anys, doncs es anaven fent actuacions bastant continuades entre, i combinades entre el que és la policia local i els Mossos, i el que es feia o el que es va aconseguir és que no s'incrementés, sinó que es mantingués i en un número, doncs, bueno, que tampoc era tan elevat. No? Aquesta legislatura s'ha deixat, no s'ha fet pràcticament res fins al final, com comentaves tu amb l'empresa aquesta privada, i bueno, jo crec que s'han anat una mica de mare i ha crescut molt el fenomen del top manta. Què passa? Pues bueno, és competència deslleial amb els comerços de Sitges, amb la gent que té i paga impostos i té un negoci a Sitges, ja no estan precisament bé com perquè a més pues, tinguin aquesta competència deslleial. No? Des de Sitges Independent, pues, bueno, evidentment és un altre tema que per un costat no depèn de l'Ajuntament de Sitges, però treballarem amb les institucions per intentar buscar solucions i després tot el que pugui dependre de l'Ajuntament ho farem. Per exemple, volem crear una ordenança sancionadora per la gent que compri. Prèviament es farà una bona campanya informativa. I aquí hi haurien d'estar implicats el gremi d'hostaleria, els comerciants, perquè poguessin col·laborar entre tots per informar, doncs, també els visitants que venen a Sitges, que tinguessin la informació completa, els hotels, els apartaments turístics legals, evidentment, els hostals, a tot arreu, que poguessin, els comerços, que poguessin tenir informació perquè després, en el cas de que hi hagués sanció, no es pogués dir que no se'ls havia avisat. No? Jo crec que des de l'Ajuntament es pot atacar per aquí i paral·lelament treballar amb les institucions per poder solucionar-ho.
És a dir, incidir en aquest cas amb qui compra, eh? Incidir en aquest cas amb qui compra.
Sí, perquè al final si no compren no fan negoci. Després també s'hauria... Nosaltres no volem i entenem la problemàtica i creiem que d'alguna manera també s'hauria de parlar amb aquesta gent, intentar ajudar-los si volen i es deixen ajudar i mirar de trobar una solució consensuada i nosaltres no volem fer fora ningú perquè sí, sinó que entenem que tenen una problemàtica i han de viure, vull dir. Però bueno, mirar l'encaix i a veure com podem solucionar-ho.
El fet social també dels rodamons i dels sense sostre.
Sí, 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 bueno, hem vist que hi ha un increment molt important. Bueno, jo crec que aquest tema s'ha d'afrontar perquè a més, primer per la imatge que dona Sitges, i després perquè també és el mateix, crec que s'ha d'afrontar al nivell de l'Ajuntament, donar totes les facilitats, perquè també tingues en compte que hi ha molts que no volen ajut, vull dir, i han escollit aquest modus vivendi i potser tampoc són gent que econòmicament o venen de famílies diríem amb un mitges altes. Però bueno, intentar també doncs, mirar la mesura, doncs, igual crear també una ordenança que en segons quins espais de Sitges, que són espais tradicionals i que són espais en els quals la gent i els visitants hi van, doncs, bueno, intentar que aquí aquests llocs no hi estiguin, no? I habilitar-ne uns altres on puguin doncs, fer la mateixa activitat i puguin estar igual allà, no ho sé.
Quarta pregunta.
Quarta pregunta. Això sembla un...
Bé, sí, un sí, que té un punt, eh? Té un punt d'examen. Què penseu fer per resoldre? Ha estat també un tema d'aquesta legislatura. Què penseu fer per resoldre les reivindicacions dels veïns de les botigues i Garraf?
Pues mira, ara aquesta legislatura... Bueno, a la llista, a la llista de Sitges Grupit en Vendem portem un noi de Garraf. L'altre dia vam estar a les botigues fent una mica de campanya. I realment allò està molt, molt deixat, molt abandonat. Entenc i entenem que des de Sitges Orbital Pendent la gent que viu allà estigui enfadada. Nosaltres, ja no només botigues i Garraf, perquè quan vam estar parlant amb la gent de les botigues els vam dir, nosaltres quan governem mirarem a tothom per igual. Les associacions de veïns de Sitges, ja no botiga, Garraf i Campell, Vinyet, Quim Mar, tots tenen un denominador comú i és la brutícia, la deixadesa, la no comunicació, no senten escoltats i si han adquirit compromisos, aquests no s'han complert. Per tant, no és un problema només de botigues i Garraf, lligaríeu, sinó un problema general.
Lligaríeu una mica aquest raonament amb el que ens va deixar el senyor Martínez, però del Margalló, que deia que li semblava que les botigues vivien més o menys una situació semblant a la que viuen els barris perifèrics
totalment,
de Sitges,
totalment.
Del nucli urbà de Sitges.
El que passa que, com que botigues queda una mica més allunyat, doncs encara s'agreuja una miqueta més, no? Perquè, a més, no tenen la seguretat brilla per l'ausència, després a l'OH, també tot el que són els tràmits administratius, quan no falla o quan hi ha un de baixa, quan... Bueno, jo crec que tot això s'ha de cuidar, s'ha de treballar. Són veïns de Sitges, són sitgetans, igual que nosaltres, i el que s'ha de fer nosaltres, quan entrem al govern, és fer de veritat un pla integral de barris, que tots els barris tinguin i siguin cuidats i siguin escoltats, tenir cada, ja ho establiríem, però una reunió periòdica amb totes les associacions de veïns per posar sobre la taula quins problemes hi ha en comú. Evidentment, cada associació es podrà adreçar a nosaltres per saber i dir-nos quins problemes tenen en particular i escoltar-los. I escolta'm, i és el que dèiem i diem, vull dir, hi ha coses que tu no pots comprometre a fer segons què, et pots comprometre a treballar. Hi ha coses que es podran fer al moment, al cap d'un temps, i n'hi hauran d'altres que no, per certs motius. Però el que has de fer és comunicar i explicar-ho. I això és el que ara mateix no es fa.
Un apunt més. Deixaríeu oberta la possibilitat d'una consulta als veïns de botigues i Garraf perquè decidissin,
bueno, nosaltres, això,
sobre la segregació o no?
Nosaltres el que voldríem primer és parlar amb ells. No volem avançar-nos. Parlar amb ells i escoltar-los. I llavors, bueno, també sabem, doncs, per saber realment quina problemàtica hi ha, també que ens coneguin, perquè potser canvien les coses i la manera de fer d'un govern i d'un altre no és el mateix, i potser doncs, els hi agrada i la problemàtica existent que hi ha ara, doncs, bueno, o es minimitza o es dilueix.
Però diríem que no plantejaríeu aquesta possibilitat d'entrada,
no,
sinó
primer,
que
primer
després de
sí,
vaja, de com a mínim d'un cert període en què tothom pogués dir la seva.
Sí, nosaltres ens agradaria parlar amb ells primer, saber quines són les seves demandes, que ens coneguin, que ens donguessin un temps prudencial de mandat per veure com fem les coses i que realment hi ha un canvi en el model de fer les coses, i després a partir d'aquí, doncs, bueno, ja en parlaríem.
Avancem.
Anem-hi.
Què penseu fer per afavorir l'assistència social sanitària i la reobertura del CAP?
Bueno, aquest tema és un tema que ens agrada molt. Com he dit abans, hi ha diners i s'han de prioritzar en què ens els gastem. Llavors hi ha prioritats que són essencials. I aquestes prioritats són les farmàcies de guàrdia i el CAP, el servei d'urgències 24 hores els 7 dies de la setmana. Nosaltres, per un costat, si parlem de les farmàcies, el que volem és parlar amb les farmàcies i des de l'Ajuntament assumir el cost nocturn de les farmàcies de guàrdia, que les farmàcies de guàrdia estiguin obertes. Després ja t'explicaré també un dels motius, que n'hi ha molts, però un dels motius.
Mm-hmm. És a dir, assumir el cost que pot suposar per les farmàcies de Sitges el torn d'urgència.
Sí. Sí.
De les 24 hores. Sí. Que l'Ajuntament assumís aquest, sí, diguem-ne, el que voldria.
Exactament. Del cost i assumir-ho.
D'acord. Això per un costat.
Sí. Després, per l'altre costat, fer l'aproximació i anar a parlar amb l'administració, en aquest cas la Generalitat, per intentar aconseguir que el CAP obri tots els dies de la setmana 24 hores. Si només podem aconseguir que obri tots els dies de la setmana però no les 24 hores, doncs aquí hi entraríem nosaltres. Si ens diuen que no, tampoc, doncs també hi entraríem.
Fins
llavors
ara
també
no hi ha,
des de l'Ajuntament...
Fins ara no hi ha hagut forma humana.
No, però bueno, igual nosaltres ho tornarem a provar. Com que no hi hem anat...
Us
no
ho diem a partir de la casuística.
Sí,
eh?
Sí, sí, però com que no hi hem anat nosaltres a negociar-ho i no hi hem parlat nosaltres, hi anirem. En el cas que fos que no, exposarem també els motius. Creiem que Sitges amb 28.000 habitants, amb tot el que vindrà, l'estiu s'incrementa el nombre de visitants. Bueno, creiem que és obligació de la Generalitat que ens ho donin. No? Si no, doncs des de l'Ajuntament el mateix. Valorarem, farem un estudi econòmic i assumirem el cost de l'obertura del CAP els 7 dies de setmana, 24 hores.
I si la Generalitat us diu que això és competència seva i que l'Ajuntament,
bueno,
encara que pagui algú,
bueno,
no, tal...
També és competència seva fer les escoles i s'ha arribat a un acord perquè l'Ajuntament aportés els diners per començar a fer l'escola CNES. Vull dir, al final jo crec que és un tema de negociació, és un tema de parlar-ho i ja està, i al final parlant la gent s'entén. Si hi ha voluntat política es pot fer.
Abans d'agafar una altra pregunta ens dèieu que teníeu raons.
Sí, entenem que la gent ha de tenir aquests serveis, els dos, perquè hi ha molta gent que no té cotxe. Hem de pensar en la gent gran, amb la gent que no té cotxe, amb tota la gent que ens ve a visitar, perquè tu quan te'n vas a viatge i te'n vas a un lloc i et poses malalt, pateixes i has de saber on estan les coses i com més a prop millor. Pues per tot això creiem que Sitges necessita les farmàcies de nit i el servei d'urgència les 24 hores els 7 dies de la setmana.
Una nova pregunta.
Seguimos.
Aquesta és sobre... Ja han escoltat que és un tema que també ha preocupat força al CAP. Bé, que també preocupa. Què penseu fer per les platges i per la conservació del medi?
Pues bueno, nosaltres portem... A veure, primer per les platges, no? Bueno, parlem de les platges...
Aquest tema etern.
Sí, sí, és un tema... Bueno, Sitges sense les platges i sense el mar, entenem que no seria els Sitges que coneixem i hem conegut, no? Vull dir que són molt importants i nosaltres ho sabem i volem treballar per tenir les platges boniques i que la gent quan vingui digui, ostres, quines platges tenim, no? Tema platges, diverses coses. Nosaltres volem treballar perquè a l'estiu s'incrementi la brigada de platges. Volem treballar perquè cada guingueta tingui els contenidors per poder reciclar i que l'empresa, per això et deia abans de tenir el contracte obert, que l'empresa faci la recollida selectiva correctament. Volem treballar per estar al costat de l'associació de platges perquè fan una feina molt important i que puguin seguir desenvolupant-la. Volem treballar perquè la draga, en el cas de fins que no estiguin fets tots els estudis que permetin que la sorra no se'n vagi, vingui quan toqui. I que no passi com l'any passat, que va venir el juliol, a plena temporada d'estiu, i si és així, nosaltres el que farem primer és parlar amb l'associació a veure què en pensa. Perquè a vegades, en segons quina temporalitat vingui, doncs igual no convé, i amb el que tinguem ja n'hi ha prou. Però jo crec que hi ha una cosa que vam estar parlant amb uns tècnics, especialistes en platges, que també ho portarem, i llavors ells ens explicaven que la sorra de les platges se'n va perquè el llevant té més força, se l'emporta i el garbí no té força per portar. Llavors el que ens deien és potser cal que els espigons s'orientessin barrant el llevant. No sé si allargant-los o els mateixos espigons que hi ha, doncs, bueno, a mig espigó girar-los. Això ja es parla. Després una altra cosa que volem és implementar un altre cop la barca que recollia antigament tota la brutícia, les meduses perquè no arribessin a la sorra. També hem estat estudiant la possibilitat d'un sistema que es fa sobretot a les platges del nord, que és mitjançant una tela metàl·lica amb un sura com si haguéssim a dalt,
sí,
amb uns ploms a baix, fa que puguin passar els peixos, però la brutícia no passi i que la sorra també es retingui. Bueno, hem de treballar-ho, jo crec que és molt important, és un tema delicat i evidentment hi posarem el nostre ferm incís i treballarem molt.
Una qüestió a partir d'aquí, perquè aquest és un d'aquells temes que, per simplificar-ho molt, per un costat Hi ha aquelles persones que creuen, que continuen considerant que s'ha de portar sorra a les platges i per l'altre costat hi ha, diguem-ne, els que abanderen més, que seria un pensament més naturalista de deixar les platges una miqueta tranquil·les i si un any hi ha més sorra, i, doncs un altre any no n'hi haurà i no tocar massa o no generar massa processos artificials. Des del Sitges sí. Grup Independent, per quin costat s'estaria?
Home, a nosaltres ens agradaria que no generar eixos artificials, o sigui, que la draga no vingués. Perquè si la draga no ve, vol dir que tenim sorra i que les platges estan en condicions. O sigui, jo crec que el futur de Sitges i el futur de les platges ha d'anar per aquí. O sigui, hem d'aconseguir que la sorra no se'ns en vagi. Però fins que la sorra no se'ns en vagi, jo crec que hem de tenir un mecanisme que ens la porti. No? I sí que és veritat que amb el Meta Medi Ambient, nosaltres aquest any portem dins dels quatre eixos el medi ambient i en som molt conscients, però bueno, també és el que parlem, vull dir, hi ha d'haver un equilibri. Si viu del turisme, la gent que ve l'estiu, sí que ara vol més vivències, vol més cultura, vol més, molt més d'altres coses, però la gent al matí va a la platja i al migdia. Per tant, si no tenim sorra, entenem que aquesta gent pues, ja no vindrà més. Vull dir, jo que el servei se'ls ha de donar, i un servei de qualitat. Per tant, creiem que sorra n'hi ha d'haver.
Més preguntes, són les 10:41 i continuem avançant en el qüestionari. Què penseu fer per resoldre, i ara sí que sona la campana grossa, el problema de l'accés a la vivenda?
Bueno, aquest és un problema molt greu que desitges. Fa molt
en això temps, coincideixen tots
sí,
vostès.
Fa molt de temps que no es fan pisos d'habitatge social. Creiem també que aquest any anem tard. Aquest any, aquesta legislatura no s'han fet els deures. Del 2011 al 2015 es va començar a jugar al deute, es va fer una molt bona feina, de la qual nosaltres estàvem dintre del govern. El camí estava fet. Només era continuar-lo. Aquest 2015, aquesta legislatura es va continuar, però durant aquest temps no es va preveure que s'acabaria jugant i un cop això passés ja tenir preparats i fets els deures per tirar endavant doncs, tot el tema aquest de l'habitatge social. No? Creiem que van tard, s'ha aprovat un paquet a final de legislatura per cobrir l'expedient, quan s'hagués hagut d'aprovar els més de 500 habitatges que estan previstos. Llavors, nosaltres des de Sitges Grup Independent el que volem és ajudar tant els joves com la gent que ho necessiti, gent gran, intentar, una de les coses és localitzar tots els habitatges il·legals, seria un tema a tractar.
O sigui, habitatges d'ús turístic il·legal.
Il·legal i parlar, a part de la sanció, parlar amb els propietaris perquè en un preu assequible poguessin posar aquests pisos a lloguer. D'altra banda, parlar amb la gent que té pisos a Sitges que no els té llogats perquè també els pugui posar de lloguer un preu assequible. En aquests dos casos, l'Ajuntament el que faria seria bonificar doncs, bueno, el l'IBI amb les taxes que creiéssim necessàries. I després, evidentment, doncs, bueno, controlar que l'obra i tot el desenvolupament urbanístic que hi ha ara es pugui treballar, perquè entenem que fins d'aquí 2 o 3 anys aquests pisos no estaran fets. Per tant, el que s'ha de fer és un pla de xoc i intentar, doncs, bueno, amb aquestes dues mesures, per exemple, doncs intentar que la gent de Sitges no se'ns en vagi i si durant aquest temps, amb aquest pla de xoc, doncs ja comencen a estar també fets els nous pisos d'habitatge públic assequible a la plana, doncs, bueno, jo crec que podem treballar molt bé. Jo crec que el que també portem al programa és crear un parc d'habitatge social i treballar juntament amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Això sí que ho volem fer i, bueno, i ja et dic, jo crec que ara mateix en les nostres mans està això. Lluitar contra els pisos de turístics il·legals, parlar amb aquesta gent i que ells voluntàriament, amb l'ajut de l'Ajuntament, els puguin posar en un preu de lloguer assequible.
Enteneu que amb aquestes mesures, d'una forma relativament ràpida, 2 mesos, 3 mesos, 6 mesos, es podria oferir un cert parc de pisos per les persones que evidentment no tenen recursos per accedir a la vivenda habitual?
Jo el temps no te'l diré, no ho sé, però sí que si ens hi posem es pot treballar i es pot treballar bé. Inclús et dic que els pisos que sapiguem fer un estudi dels pisos que estan a Sitges, que no estan ocupats, i posar-los en contacte amb els propietaris i, escolta, mira, oferir-los la possibilitat. Doncs l'Ajuntament, evidentment, des de darrere, recolzar-los, i ja et dic, a part de les bonificacions, doncs estaria a sobre i controlar, doncs, que es facin les coses ben fetes i que aquesta gent no tingui cap mena de problema a l'hora de llogar-los.
Una nova pregunta.
Molt bé.
La pregunta número 8. Què penseu fer pel desenvolupament de la cultura, l'esport i l'educació?
Val, doncs mira, creiem que són tres punts molt importants i són tres punts que s'han de tractar des de baix. Nosaltres volem, en quant a cultura, doncs bé, ahir vam fer el debat de cultura, nosaltres volem treballar la cultura des de les escoles, que coneguin totes les arts plàstiques, la música, tot, que tot s'implanti des de les escoles, que facin programes en els quals s'expliquin totes aquestes arts. Volem treballar amb les entitats i associacions de la vila. Volem que potenciar el Retiro i el Prado. Creiem que tenen encara molt potencial per desenvolupar.
Potenciar en quin sentit?
En quin sentit? Per exemple, doncs, bueno, d'ocupació, d'activitats. El que passa que sí que és veritat que l'Ajuntament ha d'estar al costat, i ha d'estar al costat de veritat, i ha de recolzar de veritat. I intentar, no com ara, doncs, que hi ha molts problemes, diguem-ne, intentar facilitar les coses. Hem escoltat que hi ha projectes de fer un com es diu això, un centre d'arts. Jo crec que més que això s'ha de treballar per potenciar el que tenim. I que tenim, ja et dic, aquestes dues entitats, i tenim d'altres entitats que estan, i associacions que estan treballant molt bé. Tenim a Sitges locals on poder treballar també a nivell cultural i encabir-hi activitats. Primer s'hauria de treballar tot això, després més endavant, si cal, parlem d'un futur, doncs ja es mirarà, però que també hem de pensar en el moment que això es tirés endavant, què passaria amb el que tenim ara i amb les entitats que hi ha ara. Desapareixerien, no? Tindríem més problemes. Clar, jo crec que és més treballar el present, que encara queda molt per fer, i de futur ja en parlarem. Tema esportiu, bueno, nosaltres estem al costat de les entitats esportives, ja saps que jo sóc un amant de l'esport i m'encanten tots els esports, i recolzar-les amb el que calgui, cobrir les seves necessitats a nivell d'instal·lacions, a nivell de, bueno, ara també es farà el camp de rugby. Bueno, des de l'Ajuntament nosaltres el que sí que ens comprometrem és a treballar i estar al seu costat amb tot. Llavors...
Fem també un apunt aquí. No és, la pregunta pot semblar retòrica perquè la resposta, òbviament, serà un sí, però més que res per l'evidència de l'assumpte. Més d'un portaveu polític també assenyala que el que li han comentat és una certa manca d'infraestructures esportives davant la gran quantitat de persones que fan esport. Constato el Sitges Grup Independent que també manquen instal·lacions o que caldria fer alguna cosa amb les instal·lacions? O en aquest sentit no us han apuntat tant en aquesta mancança?
Home, jo el que crec és que s'haurien de primer fer un estudi d'ocupació d'instal·lacions. I un cop sapiguem quin és aquest estudi d'ocupació, doncs llavors a partir d'aquí tens una eina on tu poder dir, doncs, si realment falten instal·lacions o no.
D'entrada no us han manifestat aquesta preocupació? Per dir-ho així, en les converses que heu tingut no ha sortit allò de dir, escolta'm...
En principi, tothom amb qui hem parlat, amb les entitats esportives que hem parlat, sí, estan contentes perquè tenen una molt bona ocupació i tenen crios i nanos en tots els esports.
Sí.
Sí que és veritat que, bueno, que tot es pot millorar, i ara, per exemple, també si es fa el camp de rugby, doncs, bueno, entenem que per el que vam parlar amb el seu president serà un camp també polivalent. Bueno, també està previst que entre el camp de rugby i el camp de la Blanca hi vagi un altre camp de futbol. He escoltat que volen fer un nou pavelló a la plana. Bueno, jo crec que tot això està molt bé, però el que s'hauria de primer és de saber les ocupacions, què en pensen les entitats, parlar amb elles, que és el més important, i a partir d'aquí jo crec que parlar-lo entre tots i buscar un consens i treballar en la direcció que toqui. No? Després nosaltres també, doncs, també volem, això que parlàvem al programa, el projecte aquest dels estajos esportius, doncs, bueno, és una manera també de trencar amb l'estacionalitat i que les el que són les instal·lacions esportives en segons quines èpoques de l'any no estiguin parades, sinó que estiguin en funcionament. I bueno, també estaria, seria una cosa a parlar.
No ens deixem educació.
Una cosa només, ensenyament.
Sí,
ensenyament. Evidentment, volem estar al costat de les escoles. L'ensenyament és primordial, és bàsic. No volem que cap nen ni nena ni jove deixi d'estudiar, de fer esport i de fer cultura. I tenim una de les coses que portem al programa és ajudar els pares que portin els nens, ajudar econòmicament els pares que porten els nens a les llars d'infants a través d'un barem segons ingressos, perquè no s'omplen i s'han d'ajudar, s'han d'omplir. Abans de fer una altra llar s'han d'omplir les que tenim, i a nivell escolar tenim...
No, creieu que no s'omplen per manca de demanda, bueno, o per manca de capacitat econòmica per poder assumir...
Jo dic que fins l'any passat jo vaig estar pagant quasi 400 euros per portar la meva filla, i per 50 euros més o 100 la podria portar una privada, que tinc totes les facilitats del món, no? Però entenc que si tu mires, tot està inventat, i llavors hi ha moltes coses que es poden copiar i que es poden veure fora de Sitges, i llavors el que has de fer tu és ajudar. Si és una escola...
Però és a dir, creieu bàsicament que és una qüestió econòmica la que impossibilita molts pares de poder portar els...
Jo crec que sí, que una part és aquesta.
Una part és aquesta.
Sí, però bueno, independentment d'això, jo crec que si és una llar municipal hi ha d'haver un ajut per part de l'administració en funció dels ingressos econòmics que tinguin les famílies, no? I després una altra cosa, que aprofitant això, el mes de febrer del 2018 vam presentar una moció juntament amb el Partit Socialista en la qual demanàvem el retorn dels diners aportats de l'Ajuntament a la Generalitat de les llars, que era més d'1.200.000 euros. A dia d'avui encara no els tenim i encara no s'ha fet res, s'ha parlat molt. Per això deia abans que i ho diem, que nosaltres com a partit municipalista anirem a lluitar per tot i el que faci falta per a sitgetanes i sitgetans, independentment del color que hi hagi a les institucions, perquè moltes vegades passa que el color és el mateix i perquè ser el mateix les coses es ralentitzen o no es fan. Val? Per tant, creiem que aquest mes d'1.200.000 euros aportats a l'ensenyament es poden fer moltes coses. I tenim una empresa que col·laborarem amb ella, molt important, que està a San Francisco, perquè pugui aportar a les escoles de Sitges material electrònic gratuït per tots els alumnes, o quasi tots els alumnes.
Penúltima pregunta. 10 i 52 minuts.
Vinga.
Què penseu fer per gestionar el desenvolupament urbanístic i impulsar el pla d'equipaments i mobilitat?
Nosaltres, quan entrem al govern, volem tornar a revisar i mirar el pla de mobilitat i el pla d'usos. Creiem que el pla d'usos és una altra cosa que ha arribat tard, també se'ns ha anat de mare i se'ns han... hi han hagut molts comerços que s'han instaurat a Sitges que han trencat una mica l'essència del nostre Sitges. Llavors, això no pot ser, i nosaltres des de Sitges Grup Independent el que volem és tornar a revisar el pla d'usos, tornar a revisar el pla de mobilitat i intentar recuperar d'alguna manera, però sabem, tu saps, Vicenç, que perdre les coses és molt fàcil.
No. O sigui, que parlàveu del pla d'usos i pensàvem que va trigar
tornar
a aprovar-se.
I tornar a recuperar-ho és molt difícil. Però bueno, jo penso que l'altre dia parlàvem amb una senyora que em deia, ostres, vaig estar a Tossa de Mar, i és un exemple, però i em vaig apropar a un comerç i vaig dir, escolta'm, com és que aquí no teniu paquis, no teniu xinos? Diu, no, diu, està blindat. O sigui, el casc antic el tenim blindat. I els propietaris dels comerços, si volem llogar-los, els hem de llogar amb la mateixa activitat que estem nosaltres treballant. Per tant, jo crec que eines n'hi han. El que passa, que clar, vull dir, ara és complicat perquè arribem tard, però es podria també treballar per crear aquesta normativa perquè en un futur, a mesura que es vagi tot regularitzant, doncs aconseguim tenir un altre cop el Sitges mancant que teníem abans i un Sitges que ens agradava a tots. No?
Apuntem, mobilitat, trànsit.
Mobilitat, bueno, hi ha el pla de mobilitat, el volem revisar. Després també el que volem incorporar és més que nosaltres des de Sitges Grup Independent, està molt, molt de moda ara els patinets elèctrics, està molt de moda ara el tema de la bici ja fa temps, però encara ara més. Bueno, doncs volem intentar fer un carril bici que sigui més ampli, que la gent es pugui desplaçar en bici, també en patinet, sempre que estigui que no hi hagi problemes, diguem-ne, amb els ni amb els cotxes, ni amb
els vianants.
I després, pues, bueno, el que és el pla de viabilitat, nosaltres em sembla que et diria que vam donar-li suport, quan va anar al ple. Per tant, bueno, quan et deia de revisar, també la idea és mirar si tot està bé, no toca res, però si veiem que hi ha algú, pues, també consensuar-ho i parlar-ho amb els diferents partits polítics i arribar a un acord. Val? L'últim. Ara sí.
L'últim. Que no és menor, perquè, exacte, si la memòria no em falla, què penseu fer pel turisme, el comerç, que ja ho heu apuntat d'alguna manera, i el desenvolupament del pla d'usos? I aquí ficaríem l'oci nocturn i la conciliació del descans i el lleure, les zones comercials, els pisos turístics il·legals, però el turisme com a un motor econòmic.
Bueno, nosaltres des de Sitges Grup Independent portem un projecte de destinació turística, però ja no de destinació turística, sinó de destinació de qualitat. Va? Llavors, dins d'aquesta destinació de qualitat hi ha el turisme. Com he dit abans, el turisme i Sitges, sense l'un i l'altre, no s'entenen. El que passa que el turista ara el que vol ja no és sol i platja, que sí, però vol més coses. No? Llavors, el que s'intentaria des de... El que volem fer és implantar aquest destí de qualitat, que tots els sectors de la vila hi estiguin implicats, comerç, restauració, hoteleria, parlar amb el gremi, parlar amb les associacions, i que Sitges recuperi mitjançant campanyes de promoció, mitjançant de màrqueting. Voldríem també treballar, que no s'ha fet fins ara, com et deia abans, tot està inventat. Vull dir, tu has de promocionar, jo he estudiat màrqueting, has de promocionar el teu poble, parlant, com deia abans, ha d'estar bé, impecable, si tu vols vendre'l a l'exterior, aprofitar la marca Sitges, que és molt potent, vale? I reconeguda internacionalment, i tenir una empresa, contractar una empresa, no passa res, una empresa que pugui treballar i que pugui fer que Sitges es torni a posicionar a nivell mundial, i que tot aquest i que aquesta promoció econòmica, aquest model econòmic que inclou aquest destí de qualitat, treballat amb totes les associacions, amb l'Ajuntament al costat i amb aquesta empresa, pues, faci que s'incorporin nous comerços, apostar per les noves tecnologies, crear start-ups, crear llocs on les coworkings, tenim gent a Sitges estrangera, i parlant d'això s'han incorporat a treballar en el nostre grup, els de United for Sitges. Hi ha gent que treballa, que viu a Sitges, que són directius d'empreses molt importants, que també ens en podríem aprofitar, i tot aquest conglomerat donaria que també aportessin llocs de treball per la gent de Sitges, que no se'n tingués que anar fora a treballar, i potenciaria la marca Sitges, i Sitges tornaria a remuntar.
En 2 minuts, tocareu els impostos?
Doncs ara mateix jo et diria que no, però tampoc t'ho puc assegurar. Si nosaltres el que farem serà, quan entrem a l'Ajuntament, saber els números que hi ha, fer una auditoria i saber on estem. A partir d'aquí, pues, bueno, el que sí que volem és facilitar la vida del dia a dia de la gent de Sitges. Per tant,
en principi, cautela. Segona, amb qui no pactareu mai?
Nosaltres el tema de pactes ho tenim molt clar. Tenim molt clar en el sentit que nosaltres parlarem amb tothom. Tenim molt clar que nosaltres som un partit municipalista, som un partit amb diferents ideologies dins del partit, gent estrangera, i que tots treballem únicament pel poble. El nostre programa és un programa real, és un programa que es pot complir, i qui s'apropi a aquest programa ens trobarà. Entenc, i nosaltres volem, que la gent o els partits que tenen òrgans superiors, diguem-ne, partits de tota la vida, el que han de fer és abstreure's d'aquesta ideologia i pensar única i exclusivament en Sitges, perquè si no, doncs, malament.
Són les 11, ja no formulem la tercera pregunta a David Martínez, perquè és la vinculada amb el procés, i si l'Ajuntament ha d'intervenir-hi o no, o si ha de posicionar-se o no.
Nosaltres no ens
clar,
hi posicionarem pas, perquè nosaltres som neutres en aquest aspecte.
Ha quedat total, ben clar el posicionament. Total. David Martínez, gràcies i sort en aquesta
moltes
campanya.
Moltes gràcies, i espero que el dia 26 de maig la gent ens doni confiança i voti Sitges Grup Independent.
Són les 11, gràcies. Tornem en 5 minuts.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.